el perquè de tot plegat. En punt 9:15, estem fent tertúlia amb l'Anna Figuera, amb el Rafael de Ribot i també amb el Manel Manchón. Ho hem comentat a la primera part de la tertúlia. La situació econòmica mundial centra avui totes les mirades. Precisament aquest context d'incertesa i d'inestabilitat va ser l'argument que va fer servir ahir el president Artur Mas per justificar les retallades que ha dut a terme el govern i que, segons va dir, encara han de continuar l'any que ve. D'aquest tema i també del pacte fiscal, com apuntàvem fa uns minuts, en parlem a partir d'ara amb el secretari general de Presidència i portaveu del govern, el senyor Francesc Homs. Senyor Homs, bon dia, benvingut.
Hola, bon dia.
Abans de res, vostè creu que s'ha de patir per un possible rescat de l'economia espanyola?
Home, plantejada així la pregunta, li diria que no, perquè ens hem de fiar del que s'ha dit a nivell de les institucions europees aquestes darreres hores, no? I, per tant, la resposta plantejada com la planteja és que no.
Ara bé, si no, hi ha de matisar alguna cosa...
No, la resposta és aquesta que li he donat. La descripció de la realitat doncs és la que també podem percebre. I, evidentment, doncs és una realitat. No per les dades que tenim a l'abast aquestes últimes hores, sinó pel que ja sabem de fa un temps cap aquí, doncs que estem en una situació delicada des del punt de vista econòmic... Per bé, si em permet una petita puntualització, és conegut, diguem-ne, que el mes d'agost és un mes que des del punt de vista dels mercats, d'això que en diem els mercats, que a fi de comptes ho circumscrivim, jo crec des del meu punt de vista erròniament només en l'àmbit del mercat especulatiu bursàtil, doncs això sempre està molt més alterat, és molt més inestable el mes d'agost, no? Sembla que sigui, diguem-ne, l'època dels purs taurons, i aleshores això ho fa tot plegat més fràgil des d'aquest punt de vista. Al costat de tot això, en el nostre país i en el conjunt del continent europeu hi ha una realitat econòmica robusta també, i és des del punt de vista productiu, des del punt de vista industrial, des del punt de vista, per exemple, al nostre país, vostè haurà observat doncs les dades d'ocupació d'ahir que tenien, és unes dades que no se'n pot fer un balanç positiu.
Tampoc és per tirar coets.
Això és evident, no? És ben cert. Però si les desgranem una mica, veurem, per exemple, que en l'àmbit industrial, i això, diguem-ne, afecta realment doncs el que és més sòlid des del punt de vista de la nostra economia, sobretot pensant en el futur, que hi ha una tendència en aquest àmbit de la indústria, en un sentit genèric, doncs de creació d'ocupació lenta, de recuperació de la creació d'ocupació, molt lent, molt, amb números absoluts doncs molt baix, però la tendència no és dolenta, no? Per tant, hi ha elements també per l'esperança, és a dir, tampoc cal, és a dir, no estem en el context de les plagues bíbliques, diguem-ne. Això també val la pena, aquest missatge, que el tinguem present. Ahir, per exemple, li donaré una dada, si m'ho permet un segon més, el conseller de Cultura ens explicava que resulta que, fixi's, el nostre país és, juntament amb Califòrnia i amb la part, diguem-ne, oest, em sembla que deia oest, d'Alemanya, diguem-ne, de les tres zones del món on hi ha més festivals d'estiu. Ja em dirà, bueno, escolti, ara això què veig? Bueno, amb més èxit i amb més moviment econòmic. Val? Bueno, doncs algun... És a dir, això és un indicador que dius, aquest què diu ara aquest, no? Doncs, bueno, doncs això, escolti, doncs mira, això és una realitat que demostra creativitat, que demostra enginy, que demostra, doncs, confiança, perquè la gent que munta aquests festivals, doncs, s'hi juguen els quartos, parlant en plata, hi ha moltíssima gent, a milers...
Tampoc fan molts beneficis.
No, però se'ls hi juguen. Perquè si no venguessin entrades, això haurien de tancar l'any que ve. I tots els festivals, diguem-ne, de la costa catalana, diguem-ne, des del de més al nord fins al de més al sud, passant doncs pels que se celebren a la pròpia capital del país, estan tenint aquest any un èxit meravellós, no? I fixi's, Califòrnia, Alemanya i Catalunya. Estem en aquest nivell, no? Li explico això i li podríem posar cada dia moltes dades doncs que també ens permeten tenir el dret a l'esperança. El dret, jo hi afegeixo sempre el deure, perquè, escolti, si no, a tot això, a base d'aquestes notícies i anar-les reproduint, i que s'han d'explicar les coses com estan, i el nostre govern, a fe de Déu que ho fa, d'anar explicant només allò que no funciona, potser sí que ens acabarem deprimint, aleshores, no? I, a més, injustificadament, perquè, miri, si hi ha motius, però en aquest cas, home, també hi ha motius, dic també, no només, però sí, també hi ha motius per l'esperança.
El que passa és que ahir el president Artur Mas també va dir que els pressupostos del 2012 seran molt similars als d'aquest any i vol dir més retallades, i retallades, no sé si en altres àmbits que fins ara no havien quedat afectats, senyor Homs.
Bueno, ja ho veurem en els pressupostos, però el que és evident, perquè el president parlava d'això, dels pressupostos, com molt bé vostè diu ara, en el sector públic aquí es va tirar de veta, i mentre tot el país i tota la societat catalana, doncs ja fa 3 anys que es va assabentar que havíem entrat en una situació de crisi, aquí el govern anterior i el món socialista, que de fet encara governa l'estat espanyol, van anar tirant de veta, eh? I mentre hi havia crisi ja per tothom, i tothom ja s'estava ajustant a la pròpia realitat, els governs català i espanyol, doncs fins l'any passat van anar gastant. Sobre quina base? Sobre la base d'endeutar-se. I llavors aquí sí que tenim una situació crítica en el sector públic, en les finances públiques, no? I evidentment haurem de prendre i prenem totes aquestes decisions per, doncs, per ajustar-nos a la realitat, per no quedar atrapats en mans dels bancs. A mi em fa una mica de gràcia aquesta gent, doncs, que fan aquests discursos respecte al capital i totes aquestes coses, i que al mateix temps demanen que gastem més. Tot això només és possible a data d'avui perquè no hi ha ingressos. Perquè la situació és la que és, només és possible gastar més sobre la base d'endeutar-se. I només et pots endeutar sobre la base de posar-te en mans del sistema financer i del capital. Aquesta paraula, diguem-ne, que alguns, no, la tenen com proscrita. Clar, això és una gran contradicció. Anar-nos posant en mans del capital, pitjor estarem cada mes que passi, per entendre'ns, no? I un país, doncs, que acaba endeutat per tot arreu, és un país que el que és segur és moltes coses, però no és ni lliure, ni amb possibilitat de progrés, ni de garantia del propi estat del benestar, no? I, per tant, nosaltres estem fent això no com una, diguem-ne, no com una, vaja, no com un càstig, ni com una dèria, diguem-ne, així és allò, perquè ens dona la gana, sinó, vaja, com deia molt bé el president, doncs, com un servei al país. Escolti, tot això que fem, ja ho sap vostè, que no és simpàtic,
no
però que cal fer-ho.
No creu que el país necessita també una injecció de moral, senyor Homs?
Què vol dir una injecció de moral? A veure, si ens situem... Jo abans explicava aquest exemple, doncs, de com funcionen els nostres festivals, dic nostres, vull dir el nostre país, i l'èxit que tenen i que estan al nivell de dalt de tot del món. Però raons per tenir moral i confiança en el nostre país n'hi ha. Se n'ha de tenir ganes de veure-les, també. El que no faré mai aquest govern, jo com a portaveu que en soc, el que no explicarem seran contes de fades a la gent, ni enganyar. Vull dir, saber combinar l'explicació de la realitat amb donar-hi perspectiva, jo crec que no és fàcil, no és una gesta fàcil, però que és el que ens convé. Tenir la temptació de dir, escolteu, no us preocupeu, no hi haurà ningú que patirà, tot ho resoldrem, tot acabarà bé, aneu-vos a dormir tots tranquils, no heu de fer res, no us heu d'esforçar perquè ja us ho resoldrà el pare estat, això és enganyar la gent. I aquest tipus de discurs, vaja, que alguns potser pensarien que això és donar moral a la, si és en aquest sentit, aquesta seria una manera de fer les coses que nosaltres no compartim. Ara, raons, insisteixo, doncs, per tenir confiança en el nostre país, en la nostra pròpia possibilitat econòmica col·lectiva, deixi-m'ho dir col·loquialment, punyeta, que hi són, eh? Les raons hi són. Que el gruix de la gent està fent coses, i està fent coses molt interessants, i se n'estan sortint. Ara, sobre la base de lluitar, i de pencar molt, i de posar-hi molt entusiasme, i de posar-hi moltes ganes, i d'entrebancar-se molts cops, i de tornar-se a aixecar. Ara hi ha un tipus de gent, ben cert, que això d'entrebancar-se i tornar-se a aixecar li fa mandra. Doncs aquests sí que no seguiran, però el gruix de la gent no està en això, no?
En aquest context de retallades, m'agradaria comentar-li aquesta denúncia que va fer el president del grup parlamentari socialista, que alguns beneficiaris han deixat de cobrar la renda mínima d'inserció social per manca de pressupost. En concret, deia que s'ha fet arribar una carta en què s'explica que un cop esgotat el pressupost per aquest any no serà acceptada cap més sol·licitud, així com tampoc les que s'hagin registrat a partir de l'1 de juliol. Ens ho pot confirmar tot plegat,
no,
senyor?
No, això ho desmenteixo rotundament. La partida pressupostària, i això el senyor Nadal ho hauria de saber perquè ha estat el govern de la Generalitat, la partida pressupostària que dota això que se'n diu la PIRMI, aquest ajut, doncs és una partida que se'n diu de crèdit ampliable i que a més és de les poques partides que hem pujat. Havia estat l'any 2010 de 100 milions d'euros i aquest any és de 130 milions, perquè és evident, doncs, que les necessitats en aquest sentit de la gent més necessitada, valgui la redundància, doncs és més creixent, i que, per tant, això s'havia de cobrir, i si al final falten més diners, doncs també s'hi hauran de posar. Això és així. El que sí que estem fent és una cosa, i li direm tota claredat, que és que amb aquest tipus de prestacions hi ha frau, sap? Hi ha gent que les cobra sense tenir els requisits, hi ha gent que les cobra que ni tan sols viu a Catalunya. I, clar, vostè comprendrà que una persona, doncs, que viu fora inclús de l'estat espanyol, que va cobrant, perquè, és clar, tot això ara, des del punt de vista, doncs, de les noves tecnologies, és molt fàcil. Uh-huh. Anar fent els certificats, tot això es fa per internet, t'ho envien amb una transferència bancària, i hi ha gent que viu a una altra punta de món. I el que no podem és pagar-li des d'aquí una prestació que està pensada per la gent d'aquí, i la gent que viu aquí. Per tant, fixi's, si hi ha frau, això s'hi ha de fer front. I ara hem fet una cosa aquest mes d'agost, que, evidentment, generarà una incomoditat de 3 o 4 dies, doncs, probablement alguns dels que cobren aquesta prestació, que és, per compte d'enviar-ho amb una transferència bancària, se'ls enviarà al domicili que tenim a la Generalitat de Catalunya d'aquestes persones, se'ls envia el taló a casa, un taló nominatiu. I l'hauran d'anar a cobrar, ells, i s'hauran d'acreditar quan vagin al banc o a la caixa, i esclar, només els hi pagaran si són ells. I hauran d'estar a Catalunya, m'entén què vull dir?
I és, tant, és de molt gran abast aquest frau? És a dir,
ho acabarem de veure. Miri, vàrem fer estimacions en aquests últims mesos i es va identificar uns pocs centenars, però finalment centenars, de persones que no eren, que no vivien a Catalunya i, per tant, no complien els requisits. Per tant, com que es van fer unes mostres i es va identificar que aquest frau existia amb uns volums, que ja veurem quins són, si grans o petits, però que hi era aquest frau, doncs la mesura que van prendre va ser aquesta. Escolti, doncs s'ha acabat la transferència bancària, s'envia un taló a la casa d'aquestes persones, que ja s'ha tramès. Dic, la petita molèstia serà que en vez de cobrar el dia 1 han cobrat el dia 3, el dia 4. Això haurà passat d'aquesta manera, probablement, perquè quan es fan canvis les coses a vegades passen. Si un en vez de rebre-ho per transferència, doncs li envien un taló a casa el mateix dia, està clar que haurà d'anar a cobrar el taló a l'entitat financera de torn, no? Però tot el conjunt de gent, per tant, que estan a dintre de la norma i que compleixen els requisits per cobrar aquesta prestació, a fe de Déu que ho cobraran aquest mes,
per
el que
ve. Per tant, fins a final d'any.
Home, esclar, només faltaria. Això està garantit.
I l'any que ve, també.
I amb les condicions, doncs, que la pròpia llei estableixi, no? El que no pot ser és que aquelles persones, doncs, que abusant del sistema, perquè, escolti, ara no crec que descobreixi la sopa d'all, i abusen el nostre sistema de prestacions públiques, ho sap tothom, i el que ha de fer un govern és posar ordre en aquest abús, i el que estem fent és en aquest sentit, no? I el que perseguim és aquest objectiu, perquè si no, aquella gent que realment ho necessita passarà allò que diu la dita, que és que paguen justos per pecadors. I si no s'hi posa una mica d'ordre amb tot això, si s'ha detectat que no n'hi havia prou, doncs aleshores pot acabar passant que paguin justos per pecadors.
Ahir dèiem, el president Mas va fer balanç d'aquests primers 7 mesos de govern i va demanar també mans lliures dels partits catalans a Madrid per exigir el pacte fiscal. PSC i PP han acusat Duran Lleida d'utilitzar de manera electoralista el tema del pacte fiscal. Què els respondria?
Bueno, que deuen ser els primers ells que, quan, és dir, escolti, quan el Partit Socialista, el primer que fa quan es convoquen eleccions, és obrir un debat sobre els calendaris de treball d'una comissió parlamentària del Parlament de Catalunya, el que ho està tenyint això és d'electoralisme pur i dur. Perquè si no, per què el Partit Socialista obre aquest debat? Vinga. Perquè, escolti, el nivell de supeditació del Partit Socialista és d'una magnitud tan gran que ho volen extendre a tota la política catalana, i per aquí no hi passarem. Que ells hagin de moure el seu propi congrés intern, doncs per raó de que hi ha una convocatòria electoral espanyola, doncs, escolti, no ens hi fiquem. És la seva decisió, que afecta la seva organització interna, però que no ens facin fer el ball a tots per la seva dependència del PSOE i la seva dependència de la política espanyola, no? Aquí hi ha un acord del Parlament de Catalunya votat per una amplíssima majoria de la constitució d'un grup de treball parlamentari, d'una comissió, perdó, parlamentària, que textualment aquesta comissió parlamentària estableix que el dia 31 d'octubre ha de tenir els treballs acabats. 31 d'octubre. Les eleccions són el 20 de novembre. La campanya no començarà fins al novembre. La campanya, sí. La campanya electoral no començarà
4, crec,
fins al 3 a la nit, sí, que és dijous a la nit, 3 a la nit, 4 de novembre. Escolti, demà, potser no en fem un gramassa, les coses són així, com li explico, no? I ja està, i després, si ara, a més, doncs algú descobreix que la democràcia serveix doncs per posar a consideració de la gent els projectes i els programes, doncs a bona hora, per entendre'ns, no? Jo crec que li digui les coses com són, no?
Per tant, en cap moment es plantegen d'ajornar-ho,
això? No, per l'amor de Déu, però és que, escolti, és que seria talment com supeditar la dinàmica del Parlament de Catalunya d'una manera ja descarada a la política espanyola, que ja ho sabem, que formem part de l'estat espanyol, que alguns tot això, doncs ens ho mirem com ens ho mirem, però no ho fem d'una manera tan explícita, i a més no cal, la campanya comença el 4 de novembre, i el termini per acabar aquests treballs era del 31 d'octubre, per tant, escolti, es pot fer amb tota la tranquil·litat del món, no?
Anna, Rafael, Manel, qui comença?
Sí, jo volia preguntar-li al senyor Homs. Abans jo he dit a la tertúlia que els polítics hi ha passat i cadascú, hi ha polítics que tenen més responsabilitat, grups que tenen més, altres que tenen menys, però que s'ha creat molta frustració a la societat catalana en els darrers anys amb tot el procés de l'Estatut, després amb la negociació del sistema de finançament. No creu que es pot reproduir aquesta situació de frustració amb aquest concepte de pacte fiscal? Perquè pacte fiscal també ho era el d'abans, si entenem com un pacte el que fa Catalunya amb l'Estat, amb el govern central i fiscal, perquè es tracta de finançament. Quan, al mateix temps, el potencial de l'anterior sistema encara no el sabem, perquè estem en 3-2 anys de caiguda del cicle econòmic d'una forma bastant, bastant considerable. No sabem quina recaptació tindrem d'IVA, d'IRPF en els propers anys, i això és un gruix important del nou sistema de finançament. No sabem encara el potencial que tindrà, ja volem un altre, i amortitzem massa ràpid els acords, no?
Bueno, jo li recordaré que aquest era un acord a l'anterior que nosaltres no compartíem en absolut, que el seu potencial no cal esperar per analitzar que pot donar de sí, perquè ja es veu, coses, diguem-ne, aparentment senzilles de complir, com el tema del fons de competitivitat, que això no era pels propers anys, sinó per aquest, s'ho fan venir sempre bé i agafen la lletra petita a conveniència, perquè allò que avui et dic que faré demà potser ja no me'n recordo i demà passat doncs ja no ho compleixo. Per tant, aquest és el potencial de l'acord que tenim, més enllà del rendiment concret, el cèntim d'euro, en funció del cicle econòmic, que és evident que si el cicle cau serà menys i si puja serà més, però això, vaja, és com la nit i el dia, i surt el sol i surt la lluna. Però que el que vull dir és que escolti, que constatar que el model actual és una estafa estratosfèrica, ja es veu. Si, escolti, per pagar el fons de competitivitat que reclamava el propi conseller Castells de l'anterior govern, amb les regles d'aquest acord vigent, i que això se'ns havia de pagar aquest 2011 i no se'ns paga, doncs ja es veu que això no és un pacte que pugui ser, diguem-ne, d'interès per Catalunya. No cal esperar, ja es veu que el fan anar com els hi dona la real gana, per dir-ho d'una manera, diguem-ne, ben planera, no? Respecte a la qüestió de la frustració, miri, a la vida, al final, en aquest sentit, un parell només de comentaris, no? L'alternativa és no plantejar res. I aquí sí que nosaltres no hi serem. Nosaltres no renunciarem. Per molt que costi tirar endavant les coses, per molt que sigui difícil doncs, la defensa de l'autogovern de Catalunya i dels propis interessos de Catalunya, que això ho ha demostrat la història, jo que sé, dels propis 300 darrers últims anys, no? I els últims 30 anys també, quan ens pensàvem que amb la democràcia es resoldria tot, doncs bé, ja està. Això és veritat, és tot molt difícil. Ara, perquè sigui difícil, no deixarem de provar-ho, d'intentar-ho i de lluitar-hi. I segona, home, jo no comparteixo l'anàlisi d'aquesta frustració que vostè descrivia en un sentit, almenys, que crec que m'ho avala, no? Que és que, bé, conseqüència de tot aquest procés, hi ha hagut doncs, tota una mobilització ciutadana, per exemple, a l'entorn de les consultes populars, pel tema de l'autodeterminació, que ha sigut un moviment de base com mai havia existit al nostre país en aquest sentit, no? O, per exemple, tot el que representa a nivell polític, tota aquesta crítica que es fa de que la política, etcètera, etcètera, però, escolti, mai hi havia hagut tantes llistes a les eleccions municipals de partits polítics com en aquestes últimes. Per tant, és veritat que hi ha un relat, és com allò que dèiem de la situació econòmica. Hi ha unes notícies doncs, que certament cada dia es van reproduint i existeixen i no s'ha de dissimular que hi són, però també hi ha una realitat que per sort de tots és molt sòlida, que és un gruix importantíssim de gent, molts més milers de, per exemple, els que estaven, i ho dic amb tot el respecte per ells, a la plaça Catalunya fa un temps enrere, doncs que varen concórrer llistes per partits polítics de tota mena a les últimes eleccions municipals. I això són, no centenars, no, són milers de persones que, si m'ho permet col·loquialment dir-li, s'emboliquen la vida, perquè per anar a un ajuntament, doncs, sobretot petitó, com són la majoria, hi vas a perdre a nivell personal, perquè et vas embolicar la vida, i per tant aquest compromís i aquest nivell de compromís de la societat catalana és una cosa ben viva en aquests moments. Jo no veig frustració per enlloc des d'aquest punt de vista. No?
Permeteu-me que torni a portar una d'aquelles notícies negatives de l'economia, però és que acaba de sortir ara dades de l'Institut d'Estadística Espanyol que Catalunya és la comunitat autònoma amb més processos d'insolvència, amb 381, segons les dades de la insolvència, registren el segon nivell més alt de la història.
Bueno, però això té un punt de lògica, perquè som de les comunitats més dinàmiques i que fan més coses. Per tant, amb xifres absolutes...
Evident,
amb que... xifres absolutes és normal que passi això, no?
Sí, vinga, Rafael.
Senyor Homs, bon dia. Li preguntava a la Núria abans, no? Vostès aturaran la comissió del Parlament? Vostè deia, no, ni parlar-ne, això seria supeditar la política espanyola i, a més, donava aquest raonament tècnic. La campanya no comença fins al 2 de novembre.
4,
molt bé. Jo ja no diré allò que els polítics diuen, que les campanyes comencen l'endemà de les eleccions, que és una realitat, però tots sabem que estem en precampanya, no? I que, per tant, segurament això pot alterar poc o molt una mica l'escenari polític. I aquest és una mica el sentit de la meva pregunta, no? Vostès tenen un objectiu a curt mig termini, perdó, a curt llarg termini, que seria el pacte fiscal, però a curt termini en tenen altres, i alguns molt importants per dinamitzar l'economia. Vostès mateixos ho posaran sobre la taula, per exemple, la qüestió de les lleis òmnibus, que s'han de tramitar aquesta tardor en el Parlament, s'han d'acabar d'aprovar, no? El fet de que s'hagi enrarit, o es comenci a enrarir, sembla la relació amb alguns partits. Ahir el senyor Nadal deia, vostès, per exemple, el que havien pactat al pacte d'investidura, en l'acord d'investidura, ha quedat vulnerat, vostès han tirat endavant això de la Corporació Catalana de Mitjans i per tant ens han enredat. Tot això pot al final tenir un efecte de que ens paralitzi l'acció política al govern? El govern tem que la vida parlamentària queda alterada indirectament per aquestes eleccions espanyoles?
Miri, el senyor Nadal ahir també deia que havia de fer una reunió amb el president Mas aquest setembre.
Sí.
Bueno, ja està. Per tant, la maduresa del nostre sistema polític té prou nivell com per poder fer complementari la posició de cadascú amb tota la, diguem-ne, amb tota l'exageració dialèctica que es vulgui, o sense exageració, és igual, amb tota la força, diguem-ho així, dialèctica que es vulgui, i al mateix temps que aquest és un tret distintiu de la política catalana. Aquí som capaços d'això, d'expressar amb tota la contundència les posicions de cadascú i després ser capaços de seure'ns en una taula i mirar d'arribar a acords. Això és la història d'aquests 6 mesos d'aquesta legislatura i, de fet, és la història de la pròpia política catalana. I això ens fa certament diferents que en el cas de la política espanyola, on van, diguem-ne, deixi-m'ho dir col·loquialment, abofetades tot el dia, des d'aquest punt de vista, ja no només dialèctic, sinó també a l'hora de les votacions, no? I, en canvi, aquí hi ha aquesta predisposició. Jo crec que hi continuarà sent al llarg d'aquesta tardor. És veritat que en un context de campanya electoral doncs les coses poden tenir unes tensions una mica més fortes des del punt de vista de la dialèctica, de la discussió política, certament, però també vam tenir una campanya electoral ara el 22 de maig i es va anar avançant amb coses i no es va trencar mai el diàleg, per entendre'ns, no? Per tant, escolti, ja en venim d'una situació com aquesta, en tornem a tenir una altra, i a més, doncs, com que el que planteja el govern tot sovint doncs són coses més que raonables, doncs jo crec que al final entre tots serem capaços de trobar la sortida. No?
I per totes les qüestions, senyor Homs, de la campanya municipal de la primavera passada, el govern també va decidir doncs presentar els pressupostos al Parlament una mica més tard perquè no estiguessin enrarits. Per tant, dins d'aquesta dinàmica electoral, sembla impensable que aquesta comissió pel pacte fiscal no estigui intoxicada. Recordem que la passada legislatura també hi havia una comissió per la llei electoral que evidentment va fer aigües perquè estaven dins d'un context electoral, tot en un context electoral fa aigües. Per tant, com pensen negociar, com pensen tenir un document, una unitat respecte al pacte fiscal? Això per una banda. Després, que el govern comenci a negociar també els pressupostos pel 2012, que comentava el president ahir, doncs seran uns pressupostos, continuaran continuaran amb la línia d'austeritat dels pressupostos del 2011. No creu que seria millor, tot i que vostès no tenen majoria absoluta al Parlament i necessiten suposo, no creu que seria millor pel que fa al pacte fiscal, doncs que el govern deixi a banda la unitat, que aquesta unitat mai acaba sent visible, com hem vist amb l'Estatut, com hem vist amb altres coses, i negociï directament amb el propi govern que surti de les urnes a les eleccions espanyoles?
Però és que això que diu, no descartem fer-ho. Fixi's, anem a pams. No vàrem aplaçar la presentació del pressupost per les eleccions municipals. No ho vàrem fer per aquest motiu. Ens en vàrem cansar de dir, vostè, com acaba de demostrar, no s'ho va creure, però és el seu problema, no la nostra decisió. La nostra decisió, exposada des de finals del mes de gener amb un pla econòmic i financer on es fixaven unes prioritats des del punt de vista del pressupost i un deadline, una data límit per l'aprovació del pressupost que era a finals del mes de juliol, que era exactament la mateixa data amb què s'havia fet 4 anys abans per al tripartit quan hi havia hagut eleccions pel mig, essent aleshores el mateix equip econòmic. Per tant, sobre la base d'aquesta data, diguem-ne, límit, havíem de negociar tota una colla de coses amb el govern espanyol que ens havien de permetre exaurir al màxim els terminis per aquesta negociació per si ho incorporàvem o no ho incorporàvem al nostre pressupost. Aquesta és la realitat de les coses. Després, bueno, doncs ja pots anar explicant el que vulguis si té ganes, diguem-ne, de veure'n una altra cosa. Primer apunt. Segon, el nostre objectiu és el pacte fiscal. I ho hem expressat sempre en aquests termes. I el pacte fiscal en la línia del concert econòmic. Aleshores, si en la comissió parlamentària es pot construir el màxim consens possible, endavant. Fixi's l'ordre pel qual li exposo les coses. Perquè en aquest país hem estat donats tots plegats massa sovint a avantposar la idea de la unitat, en un sentit abstracte, de junts, entre tots, ho farem tot, i totes aquestes coses, que després ens porten grans disgustos, perquè és legítim que dintre el propi país hi hagi punts de vista diferents en diferents coses, no? Bé, és que això és així. I la unitat per la unitat, diguem-ne, acaba sent una tenalla per no fer res. Perquè és, diguem-ne, et porta a la inacció. Aleshores, si hi ha una majoria sòlida, que hi és en aquests moments, el Parlament, aquesta majoria a favor del concert econòmic, hi és. Perquè, escolti, entre Convergència i Unió, Esquerra Republicana i Iniciativa, que com a mínim aquestes tres forces polítiques, i Solidaritat, 4 forces polítiques, s'hi han expressat clarament a favor en aquest sentit, doncs jo crec que li digui. la democràcia té aquesta grandesa, que és que al final comptes i veus si una posició té darrere un recolzament majoritari o no. Aleshores, aquí la pregunta és, i el PSC hi acabarà sumant-s'hi o no s'hi acabarà sumant quan, a part del Parlament, les enquestes totes diuen que hi ha un consens molt ampli entre la ciutadania sobre aquesta qüestió? Bueno, doncs això ho hauran de contestar ells.
Molts oients estan preguntant, senyor Homs, per un tema que no té res a veure amb el pacte fiscal ni amb les eleccions, de tot això, que és per la situació de Mollà. Dilluns entrevista amb l'alcalde de Mollà i realment ens vam quedar força impressionats perquè ens explicava quin era el lamentable estat de les finances del municipi, que s'ha hagut de declarar en fallida, admetent que si no canvia res aquest mes ja no podran pagar les nòmines als treballadors municipals. Com s'ha pogut arribar a aquesta situació i fins a quin punt és un cas aïllat als ajuntaments de Catalunya?
Jo el cas concret del per què Mollà han arribat en aquesta situació no li sé contestar, honestament li diré. Però ja m'agradaria saber de tant i de tantes coses, de tant detall, de tots els 946 municipis, perquè hauria de contestar-li de Mollà, i si li contesto Mollà li hauria de contestar per tots, no? Perquè com a govern hauria de saber de tots amb tot el detall. Tot això una mica és conseqüència doncs de la situació que s'ha viscut aquests últims temps, molt sovint a nivell municipal particularment, doncs s'ha actuat des d'un punt de vista pressupostari sobre la base doncs dels tributs que donava la construcció. Vam tenir aquí un boom de la construcció molt notable, com vostè sap, i això va portar doncs molts ingressos a les arques municipals, que eren ingressos extraordinaris, que al final es varen destinar no a despeses també extraordinàries, sinó finalment a despeses ordinàries. I quan aquests ingressos extraordinaris han desaparegut, doncs aleshores que alimentaven despeses ordinaris, doncs ha passat això. Jo comptem, vaja, des del govern de la Generalitat, que per bé que hi ha municipis doncs, que tenen situacions molt, molt, molt delicades, doncs, vaja, allò, fallides amb cascada no hi seran.
No n'hi haurà.
No.
Senyor Francesc Homs, secretari general de Presidència, portaveu del Govern, moltíssimes gràcies per haver vingut avui aquí a RAC1 i bones vacances si en fa, que no sé si podrà fer uns dies.
Home, jo li haig de confessar que...
que sí.
Que procuraré fer-li, perquè miri, sóc persona humana com em veu, no?
I... farà com Zapatero, no?
I jo no sé què farà el senyor Zapatero, perquè ell ja es deu veure en una altra situació d'aquí uns mesos endavant. Hi ha hagut èpoques... Miri, l'any passat mateix un servidor no em va fer pràcticament de vacances. Es dedica a escriure un llibre a l'estiu sobre això del concert econòmic, precisament, i per tant no em vaig fer. Però aquest any, alguns dies, no gaires, però uns quants sí que mirarem de descansar.
De fer-ne. Senyor Homs, gràcies. Que vagi bé.